Radio Astel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Astel.
Maria Broncova, què tal?
Molt bona tarda, molt a gust de nou aquí.
Igualment, que hagis vingut, com sempre, com cada setmana. Què ens portes avui, va?
Doncs mira, us porto una coseta per petició popular, sí. Vale? Perquè m'ho han estat dient pràcticament dues setmanes, dic, bueno, vale, d'acuerdo, ja voy.
Jo he estat bastant insistent.
Sí, tu també has sigut.
Sí.
Habla d'esto, por favor.
Sí, avui
parlarem de Tosca. Per què? Perquè ahir va ser l'última representació que es va fer al Gran Teatre del Liceu.
Sí, senyora.
De la versió de Villalobos. I què ha passat? Doncs que ha generat bastanta polèmica.
Mm.
Ara, us seré sincera, jo personalment no he pogut veure-la. I no puc fer la crònica detallada, com he fet en altres ocasions,
però
el que sí que puc fer, a part d'explicar-vos l'argument, evidentment, és fer-vos quatre claus perquè entengueu per què Tosca acostuma a causar polèmica en totes les seves versions més contemporànies. I en la clàssica també, de fet, eh? Mm. Sí, és que d'això parlàvem tu i jo, Joan.
Sí, parlàvem d'això.
Oi, que parlàvem
d'això? De si innovar o no, o...
Doncs vinga, comencem.
A on ens situem, Maria?
Mira, estem un cop més davant d'una obra del mestre del drama, del gran Giacomo Puccini. Recordeu, ja vam comentar la seva Butterfly, que era aquella geisha que esperava. També vam parlar del Tríptico, que eren les tres òperes en una.
Sí.
I jo crec que, arribats a aquest punt, una cosa està clara, que és un mestre de la tragèdia i un retratista de la desgràcia humana com pocs compositors hi ha hagut. Podríem estar d'acord, no? Arribats a aquest punt?
Sí.
Bé, doncs. Però què passa? Que Tosca té un component extra d'atenció, crueltat i jo diria quasi morbositat. Té un cert punt de snuff movie, diria. Vale? Per què? Perquè tenim sobre l'escenari una, tortures explícites, dues, assassinats a sang freda, tres, violacions i ja, per si no haguéssim tingut prou, també tenim suïcidi. I el cas és que tot això passa en 24 hores.
Fatal.
I el que és pitjor, res del que passa és ni gratuït ni exagerat.
Quin dramon.
No, terrible. I no només drama, és que veiem aquesta cosa cruel.
Ai,
què està passant? Què passa? Que és una òpera filla de la seva pròpia època.
Mm-hmm.
Per què dic això? Mira, s'estrena l'any 1900. I és un recull molt complet del que passava artísticament a finals del XIX i a principis del XX. Per què t'ho dic, això? Perquè la corrent imperant en òpera en aquell moment és el verisme. Recordem que ve de veritat. I és aquella corrent que intenta emmirallar a l'espectador amb el que passa en escena i fer-lo reflexionar sobre les seves pròpies misèries i prejudicis. Us en recordeu? Ho havíem parlat amb la Traviata, amb l'efecte mirall i tot això. I, per altra banda, també tenim l'expressionisme que comença a treure al cap. I què busca aquest moviment? Doncs té com a propòsit, el propòsit principal, diríem, endinsar-se en el més profund dels sentiments, de les idees i de les emocions de l'individu. És a dir, treure a la llum temàtiques obscures i tabús de la societat, com la misèria, el pessimisme i, per suposat, la mort.
Home, i tant.
Clar, per què? Perquè estem en un context molt convuls. Estem en un període d'entreguerres amb tota la crispació, dolor, ansietat. I tot això que acabo de dir-vos, es recull a Tosca i fa que sigui tan brutalment contemporània com, jo diria, l'existència de les pròpies emocions. Què passa? Que aquesta forma tan explícita de tractar la desgràcia humana va ser, i jo crec que encara és, en certa forma, un tema tabú. Perquè creiem que ho hem vist tot, però després veiem la Tosca, veiem el cul del senyor, un penis allà penjant, i ai, Déu meu, què estic veient? Quin horror, em moro.
Correcte.
I aviam, què passa? Que Tosca marca el tret de sortida d'una sèrie d'òperes que acaben exposant de forma, però molt més encara explícita que això, la crueltat humana. I molt poquets anys més tard veuríem a l'escenari escenes de necrofília, pederàstia, vamos, horrors similars. La Salomé de Strauss, unes coses terrorífiques. I què passa? Que els compositors, els llibretistes, el públic en general, estava fart de fer veure que tot allò no passava i no existia.
Clar.
Amb la qual la necessitat de visibilitzar tots aquests abusos de poder que hi havia al darrere de la societat, doncs era imperant, diria. La gent necessitava ensenyar-ho i els compositors, òbviament, no es quedaven enrere. I què va succeir? Que la Tosca va ser la primera en fer-ho.
Anem, però, Maria, aquesta versió i el per què ha generat tanta polèmica.
Bueno, han passat diverses cosetes. Vull dir, ja us he posat una mica en context, que és molt important per entendre-ho. I què ha fet Villalobos en aquesta contemporaneïtzació? Doncs jo crec que ha fet una cosa molt interessant, tot i que no l'ha vist, que és fer una comparativa amb la Tosca, amb el seu context i amb aquesta història, amb la biografia de Pier Paolo Pasolini. Mira, ara molt bien con los Gaudí, todo
sí,
encaja.
Sí, sí.
Que aquells que no ho sapigueu, va ser un director de cinema italià que va estar perseguit pels vestigis del feixisme que quedaven a Itàlia després de la caiguda de Mussolini, i de fet la seva vida va acabar de forma molt tràgica, assassinat en una platja, una cosa molt,
sí,
molt dramàtica. I per altra banda, també ha volgut inserir-hi l'univers del pintor italià Caravaggio,
home,
que ja és per definició fosc, desgarrador. Clar, està juntant aquí tres elements molt bèsties. I clar, què passa? Tot això ja sabem que per definició serà polèmic. Ens està anunciant que les coses que ell ensenyarà ho farà sense cotonets, que res no estarà ni suavitzat ni suggerit. I què passa? És el que dèiem abans. Això avui dia encara espanta. Per molt modernos que siguem, és el que dèiem.
I ja està.
I,
això
és
així. Això és així.
És així.
Saps que m'estàs explicant avui la meva òpera predilecta, que és Tosca,
uh-huh,
això t'ho havia dit fora d'antena, sí, ara ho faig públic.
Correcte.
Amb el meu pintor preferit, jo no sabia això, eh?
Sí o no?
Que és Caravaggio.
Fixa't.
Sí, sí, sí.
Doncs mira, Villalobos, dit-ho aquí. Connection. Però és que té molt a veure, clar. És exposar d'una forma absolutament clara i visible coses terrorífiques.
Sí, sí, sí.
I te les poses davant de la cara. Tosca ho fa, Caravaggio ho fa, em sembla un link
sí, sí,
natural, pràcticament. Què va passar? Que després de veure aquesta obra, una amiga meva em va dir, mira, mentre el públic continua obrint els ulls com a plats, veiem una teta a l'escenari, no sabria dir-te si tanta història amb aquesta polèmica està justificada. Em diu que el que veiem és un horror. Diu, sí, és clar, Tosca és un horror.
Clar.
Què és un horror interessant? Per suposat, això és innegable.
Música, això,
sí,
d'horror.
Jo crec que, no? És que, a més, he seleccionat fragments on veieu que, joder, que el cantant es pot no emocionar de «ai, estoy enamorado», no.
No,
estoy
no.
Indignado, me duele el alma, me duele la vida, perquè la vida és una merda.
Sí.
I Tosca és un reflex increïble d'això. Per què la vida és injusta? Massa sovint. I Tosca ho ensenya, sense parar, no?
Sí, 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 sí.
Vinga, va, el segon element, que jo crec que és polèmic barra interessant, és la denúncia a l'abús de poder.
Ara.
Sí, i Villalobos justament ha volgut centrar-se en aquest element de la pròpia obra. Per què? Perquè Tosca parla sobretot de la crueltat, de l'opressió i de la injustícia de la policia borbònica del Vaticà a Roma. Per què? Perquè, com he dit abans, eren temps convulsos. I a Roma, concretament, l'enfrontament violent, i bastant acarnissat, et diria, entre monàrquics i anarquistes, tenia la ciutat en tensió constant. Aleshores, què passa? Que aquesta obra transcorre durant 24 hores. I en aquestes 24 hores, el poder, representat pel baró Scarpia, que és el jefe de la policia, què fa? Persegueix, enganya, manipula, tortura, abusa i assassina. En 24 hores, tot això.
Sí,
és una bestialitat. I com t'he dit abans, res no està exagerat, res no és gratuït. Ho fa tot amb dir, uau, tio, que horror, que horror és este. Aleshores, és una crítica que no sorprèn, però què passa? Que sempre t'encongeix el cor veure una vegada i una altra les injustícies fruit de l'abús de poder i l'opressió. I això és així.
Què dius? Si havia de ser tan horrorós aquest personatge com a membre clau de l'abús de poder, tant hi fa que es digués Baró d'Escàrpia com Dani Alves. Posats a fer-ho contemporani, no, Maria?
És que sí o no? Ho veus?
Sí, sí,
aquí,
sí.
Aquí tenim la vida misma, somando la cabecita. Vinga, doncs hem quedat que tenim l'element crueltat, tenim l'element d'allò explícit, la crítica al poder, la contemporaneització de tots aquests elements i la inclusió de Pasolini i Caravaggio. Polèmica? Doncs sí, esclar, és que estava servida. Ara bé, si em preguntes a mi, doncs mira, jo trobo que és molt i molt interessant. Per què? Perquè si no polemitzéssim, què seria de l'òpera?
Bona,
sí, clar, perquè si no és amb aquests elements que ens fan saltar o estar alerta o ens desperten el millor o fins i tot el pitjor, no es podria mantenir viu l'interès per un art que té més de 200 anys d'història.
Clar, has dit una cosa que jo crec que s'ha de reivindicar molt,
clar,
que és aquella idea d'anar a l'òpera a gaudir com a sinònim de passar-s'ho bé, de no passar-ho malament veient una òpera.
Sí.
Però no necessàriament ha de ser així.
Jo no ho penso, jo crec que has d'anar allà i que passin coses.
Vaig al cinema i pateixo.
Per això t'ho dic. O sigui, no és una cosa lleugereta, és que no ha de ser-ho.
El preu, primer de tot.
Home, per suposat, però... ahí te sangra los ojos, directamente. Però bueno, que jo penso que tot el que ens porti a reflexionar, a donar la volta, fer-nos emocionar, el que tu has dit, per bé o per malament, endavant. És que l'art està per això. Està per... Ah! Per... Que passin coses.
Sí, sí, sí.
No importa si són bones o dolentes.
I surt d'aquí, eh? Quan fas aquest ah!
Sí, sí, m'he assenyalat el bajo vientre i ah!
Surt d'estómac.
Sí, sí, sí. Aleshores, ja per últim, però no menys important, tenim l'element purament líric. Per què? Perquè d'una banda el paper de la soprano, el de la tosca, és un dels més exigents que hi ha a nivell tant de tècnica com d'interpretació i també alerta de resistència. És un atur de força, aquest paràs. I què passa? Que ha estat un rol que ha consagrat a grandíssimes divas.
Sí.
I sempre es genera una expectativa enorme sobre qui i alerta sobretot com interpretarà aquest rol. Evidentment, entre els experts del mundillo, pues, el critiqueo i el nivell d'exigència és una cosa, però superior, ¿vale? D'un altre món. De quedar un poco de asquete y todo. ¿Vale?
Jo tinc una diva preferida amb Tosca, eh?
Quina?
Maria Callas.
Home. Perquè eres un clàssico, Joan. Eres un clàssico, eres un clàssico.
Sí, sí, sí.
Bueno, ho entenc, ho entenc, perquè a mi m'encoge l'alma. Què t'he de dir? Què passa? Què et deia? Que aquest critiqueo és com... Et diré que ara sí fastigós. Mira, quan vaig al teatre amb gent de fora del sector, se sorprenen de dues coses, una bona i una dolenta. La bona és la següent, que em diuen: com és possible que us emocioneu com si fos la primera vegada que sentiu la composició, si ja l'heu escoltat, treballat i us la sabeu de memòria?
Ara.
Ah, colló, és que aquesta és la màgia, aquesta és la part bonica de la música en viu, la que ens fa dictes, i la segona, que és la lletja, que és: com pot ser que critiqueu tant? I té tota la raó, perquè no és només la soprano, que és la que és fruit de les expectatives, que per suposat, sinó que quan estem davant d'un megahit, com el que jo us porto sempre, ah, mira,
home,
el hit i que tot...
Home, vale. Ara ve el hit?
Sí.
Home.
El que passa que és un mundillo més d'experts. I què passa quan ensenyes un hit davant del resabido de turno, que estan allà amb el llapis a la mà apuntant a qui ha respirat mal, este agudo está bilago.
El hit està per gaudir-lo.
Absolutament. I què passa? Que entre el món dels experts tot sovint passa que la gent ve a detectar errors i no a gaudir-ho. I aquí tenim un hit d'una delicadesa i d'una finura que és El Ucheban l'Estele del tenor.
Per això m'agrada Tosca.
És una meravella. Escolteu, escolteu.
Saps aquella escena de Tom Hanks a Filadèlfia, quan explica la mama morta, cantada, per cert, de Maria Callas?
Sí.
Doncs a mi em passa amb l'Ucheban l'Estele. Jo ara m'aixecaria
i
faria un al·legat de l'Ucheban l'Estele.
És que és una fantasia.
Mira. Faria eterna, això.
Ja ho veig, ja ho veig.
Va, Maria.
Hauria de fer el programa només de l'Ucheban l'Estele.
Sí,
m'he equivocat aquí, home.
Sí. És preciosa.
Vinga, va, doncs jo crec que ja us he donat més o menys les quatre claus perquè entengueu per què aquesta obra ha de ser polèmica. Ho era en el seu moment i ho és en dia d'avui.
Mm.
Així que ara sí que sí, anem amb l'argument. Anem a veure què passa amb aquesta tosca.
Som-hi.
Mira, estem a la matinada del 4 de juliol de l'any 1800. Angelotti és un prerepublicà que ha fugit de la presó del castell de Sant'Angelo i necessita refugi. Què passa? Que un amic seu, el pintor Mario Cavaradossi, que és aquest que estem sentint, està treballant en una església privada pintant una Magdalena i accedeix a amagar-lo fins que pugui fugir de Roma. Quan es fa de dia, Mario Cavaradossi rep la visita de la seva amant i la seva musa inspiradora. Però és que és tan, tan musa que fins i tot el rostre de la Magdalena que ell està pintant està inspirat en ella.
Fixa.
Però alerta, aquí un punt important. Que què passa? Que aquesta església, com hem dit, és privada. I l'encàrrec de la pintura se suposa que ha d'assemblar-se a la dona que li ha fet l'encàrrec.
Clar.
Aviam, això són detallets que es colen a l'òpera per què? Perquè provenen de l'obra de teatre original de Victorien Sardou, estrenada el 1887, de la qual, evidentment, van tallar un porron de coses perquè l'òpera tingués cabuda. Per què comento aquesta? Perquè serà motiu de celitos tontos de la musa inspiradora.
Ara.
I qui és aquesta musa inspiradora? Doncs Flòria Tosca. Sí, se llama Flòria, no se llama Tosca, ¿vale? Esclarim aquest punt. Flòria.
Jo pensava que es deia Tosca, eh?
Sí, Flòria, se llama Flòria, Flòria. No, és important saber-ho.
Vale.
I qui és Flòria Tosca? Doncs és una cantant bastant famosa i, a més, una dona passional, entregada, intensa, però amb una cara B. I és que la gelosia la tortura amb ella. I a vegades aquesta ansietat que té fa que tingui un caràcter bastant explosiu.
Tosca, que sempre és explosiva però angelical, eh?
Home, per suposat. Ja t'he dit que la cara B és l'explosiva.
Sí, sí, sí.
La cara A és d'una mujer maravillosa,
wow,
a la que amamos. Qüestió, ella té un atac d'aquests, perquè en aquella trobada de bon matí a l'església, Tosca està gelosa per allò que comentaven del quadro, de «Ai, no se parece a mí, ¿quién es esta señora? Oh, Dios mío, Dios mío». Però no és baratúrrio, no. Això ho fa servir per ensenyar-nos la cara B de Tosca, aquesta part més gelosa, i també mostrar-nos com Mario Cavaradossi està enamorat d'ella fins a les tranques. Qüestió, aquest enfrontament ens porta a que ella se n'enteri de que a l'església hi ha un pres amagat.
Ai.
I què succeeix? Que tot allò es veu interromput per la irrupció del mal en persona, el baró Scarpia, el jefe de la policia que us havia comentat abans.
Mm.
Evidentment, ell està buscant el pres fugat, i, evidentment, ni Cavaradossi ni Tosca confessen res de res.
T'ha emprenyat, eh?
Home, clar, és que és el mal en persona,
clar,
ja t'ho he dit.
Sí.
Què passa? Scarpia no els creu. Té clar que són culpables i no pensa ni molt menys deixar-ho estar. Així que també veiem una cosa molt important, alerta. Mira com aquest mamón fa una mirada libidinosa i escarosa a Tosca. No una mirada de, oi, que xica tan lozana.
No,
no, no, no. Guarrindonga. Mal, mal. Què passa? Que després de la missa de les 12 s'emporten a Mario Cavaradossi al castell i l'empresonen per tal d'interrogar-lo. I quan diem interrogar-lo, evidentment ens referim a torturar-lo.
Obvi.
El torturen deixant-lo al límit de les seves forces. I aleshores Tosca, que no pot amb aquella situació, intenta salvar-lo de la mort. Es presenta a les dependències d'Escàrpia, ja que amb ella no li ha passat la mirada aquesta fastigosa d'aquest senyor, i li demana que, sisplau, salvi a Cavaradossi a canvi del seu favor sexual. Perquè què passa? Arribats a aquest punt, l'alliberament públic de Mario ja no és possible, perquè la policia no pensava fer-ho. Així que l'única possibilitat era fingir un afusellament, portar a Cavaradossi al patíbul, disparar-lo amb bales de fogueig i, a continuació, entregar-li un salconduit que hauria firmat Scarpia per fugir de la ciutat. I què passa? Que Scarpia, seduït per aquesta idea de posseir Tosca i fer amb ella tot el que li donés la gana, firma i comença a forçar-la. Però, aleshores...
Senten crits i tots, eh?
Què gats, fai?
Bueno, claro, és que, claro, saps què passa ara?
Sí, home, i tant.
Ella està a punt de violar-la, a punt de forçar-la, i aleshores Tosca apunyala Scarpia i el deixa agonitzant fins la mort. Tosca va al mata, el deixa allà assassinat i va corrents a la presó a informar el seu estimat del plan. I què passa? Cavaradossi va directe al paredón. Però res no acaba tan bé com ella imaginava. Ai. Les bales no eren de fogueig. Mario Cavaradossi és assassinat a sang freda. I quan la policia està just a punt d'apressar Tosca, ella pren una última decisió, i és no deixar guanyar a l'abús de poder, i es tira de dalt a baix del castell de Sant'Angelo.
Momentàs, eh? On tornem a sentir musicalment aquest Eluche con la Estela.
Espectacular. I així acaba, Joan, tothom mort.
Veus?
Així que la Tosca està feta per fer-te sentir incòmoda. I com diu el meu amic, si us molesta Tosca, quedeu-vos a casa, perquè Tosca molesta, per això s'ha fet.
Maria Broncova, moltíssimes gràcies una setmana més. T'esperem el proper dilluns, que
vagi
molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.